Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final. Benvinguts als Solidaris. Durant 2 anys, el periodista alemany Günter Wallraff va esborrar la seva identitat. Es va posar perruca, bigoti postís i unes lentilles que li esmorteïen la blavor dels ulls. I es va convertir en l'Ali, un immigrant turc que s'expressava en un alemany rudimentari, disposat a fer les feines més dures, perilloses i insalubres a canvi de misèria. D'aquesta manera volia denunciar la xenofòbia, les il·legalitats i els abusos que patien els treballadors immigrats a l'Alemanya de mitjans dels anys 80. El resultat d'aquesta feina d'investigació la va plasmar a Cap de Turc, que trobareu a edicions de 1984 en català i Anagrama en castellà, i que des d'aleshores ha venut milions d'exemplars a tot el món. Wallraff sempre ha treballat en reportatges encoberts, com quan va assenyalar les pràctiques opaques del diari sensacionalista Bild, el més llegit al país, o es va fer passar per l'operador d'un call center per posar de manifest els abusos que patien els precaris. Amb el codi deontològic a la mà, el seu mètode obre un debat sobre l'ètica periodística. Ell defensa que per poder desemmascarar la societat cal posar-se una careta i s'escuda en una sentència del Tribunal Constitucional alemany arran d'un dels múltiples processos judicials que va haver d'afrontar i que resol que està justificat que el periodista actuï de manera encoberta per obtenir informació davant d'una situació socialment greu. Sigui com sigui, les seves denúncies han servit per modificar lleis i condicions laborals injustes. Al programa d'avui ens fixarem en aquesta manera de treballar, en el periodisme encobert, a posar-se en la pell d'un altre, a colar-se en espais com congressos o hotels, com ha fet la periodista Anna Pacheco al seu últim llibre «Estuve aquí, me acordé de nosotros», a Anagrama. Pacheco explica i denuncia la situació dels empleats de 3 hotels de luxe de Barcelona i reflexiona sobre els conflictes d'identitat que els travessen. També ho va fer, fa més de 20 anys, Ampar Moliner, per al diari El País. Durant pràcticament 2 setmanes, l'escriptora i periodista va ser la Malika, una immigrant turca a la recerca de feina i pis a la capital catalana. O els diferents treballs de la periodista de l'Ara, Mònica Bernabé, un dels més durs, quan va ser contractada com a treballadora de la neteja d'un geriàtric per destapar el tracte a la gent gran i la precarització de les professionals que n'han de tenir cura.
Solidaris. Tothom té una història. Cambrer de Barra, 32 anys.
¿De qué clase social? A ver, yo porque vivo con mi pareja, pero una persona sola, un puesto como el mío, 1.400 euros brutos. Con 1.200 euros netos, una persona sola aquí en Barcelona no llega. Sinceramente, yo un poquito clase media, un pelín más baja. No es eso de que puedo gastar el dinero sin pensar.
Cambrera de pis, 36 años.
Trabajadora baja, que no llegamos, claro. Con lo que ganamos, pues no llegamos.
Ana Pacheco, estuve aquí y me acordé de nosotros. Editorial Anagrama, 2024.
Ana Pacheco, benvinguda, com estàs?
Hola, moltes gràcies d'estar aquí, com esteu?
Ana Pacheco, periodista, escriptora i màster en Antropologia Social, especialitzada en temes socials, treball, feminismes i cultura popular amb perspectiva de classe i de gènere. Ha publicat la novel·la Listas guapas limpias, A caballo de Troya. És coautora del podcast Ciberlocutorio. Col·labora regularment a Carne Cruda i al País.cat.
Escolta'm, Anna, hem llegit el teu llibre, Estuve aquí y me acordé de nosotros, un llibre que es mou entre la crònica periodística i l'assaig i que es fixa en les baules més dèbils d'un model, el turístic, que fan funcionar els engranatges d'aquest gran decorat en què s'ha convertit Barcelona, no? M'agradaria que ens expliquessis, Anna, per què et centres en els hotels de luxe?
Des d'un primer moment em semblava que tenien una contradicció com flagrant o molt evident, que era el que els treballadors que els sustentaven o que el feien possible mai podrien pagar-se una nit allà. I aquest fet, en principi, que podia semblar anecdòtic o molt simple, em semblava que era doncs, una contradicció de la que podia seguir estirant. En paral·lel, també va passar que un comitè sindical d'un d'aquests hotels, de forma molt generosa, em va convidar a l'hotel i em va dir que em va donar d'alguna manera carta blanca perquè fes el que volgués o perquè investigués com volgués. I a partir d'aquí vaig ampliar aquest treball inicial, que era en un hotel només, i vaig intentar doncs, ampliar una mica a dos hotels més.
Què val una nit en un d'aquests hotels, Anna?
Doncs costa des d'una habitació més o menys senzilla de 250-300 euros fins a 9.000-12.000 euros la nit, aquestes suites VIPs amb tots els decorats. Que això també ens dona un tipus d'hospedatge diferent, és a dir, els que es poden pagar 250-300 euros no és aquesta classe altíssima multimilionària, sinó que pot ser fins i tot una classe treballadora que ha estat molts anys estalviant per passar una nit i, en canvi, quan vas incrementant aquesta tarifa, sí que et trobes doncs, a persones multimilionàries que podien arribar a reservar la suite de 12.000 euros durant un mes sencer.
Clar, i això contrasta amb aquests sous misèrrims que són els que aguanten aquesta estructura absolutament, moltes vegades museística, no fins i tot, de part d'atraccions, no? En què s'ha convertit en una ciutat com Barcelona o també podem parlar d'altres ciutats europees, no? Perquè aquest és el model absolutament homogeni.
A mi m'interessava també de centrar-me en la indústria turística, la seva capacitat de convertir-ho tot en mercaderia, no? Començant per les pròpies ciutats, el territori, no? Que ho estem veient, no? Quan es diu sovint que això sembla un parc d'atraccions, doncs simplement vol dir que hem convertit l'espai en mercaderia i hem passat o hem superat d'alguna manera aquest capitalisme o aquest fordisme on tot el productiu succeïa a la fàbrica, podíem entendre, no? Sinó que ara la mercaderia, el producte, també pot ser la ciutat. A més, el turisme també ho converteix tot en mercaderia començant pels propis turistes, no? Els turistes, quan nosaltres anem a un destí i fem fotos a aquest espai i el pengem, per exemple, les nostres xarxes socials, en el fons estem treballant. Estem sent, d'alguna manera, coautors no pagats d'aquest fulletó turístic, no? I també és mercaderia el treballador que ho fa possible, no? En el llibre em centro molt en la retòrica corporativa que fa sentir al treballador totes les coses menys treballador en si, no? És a dir, se'ls diu talent, se'ls diu anfitrions d'espais que clarament no posseeixen i fins i tot clients interns, no? Quan estan simplement doncs, en el break menjant a la cantina. I em semblava molt interessant com es desdibuixa aquesta idea del treballador per convertir-lo en una altra cosa que, per moltes paraules que es diguin, en el fons és la pròpia mercaderia turística, no? El treballador, del treballador turístic s'espera que posi d'alguna manera una escena al seu servei, no? Per això moltes vegades, quan anem a un lloc, esperem que els treballadors i també els locals performin una mena d'autenticitat, no? Per això diem aquest lloc és o no molt autèntic, no? També en funció dels treballadors que posen aquesta obra al nostre servei. Han de performar una catalanitat, una italianitat o fins i tot això, una espanyolitat.
Tu, Anna, durant gairebé 7 mesos et vas fer passar, no?, com una treballadora d'aquests grans hotels de luxe de Barcelona. Vas assistir a reunions d'empleats amb directius, actes corporatius, sopars de Nadal. M'agradaria que ens expliquessis, Anna, com va ser aquest procés d'infiltrar-te, per dir-ho així? Sí que vas tenir l'ajuda, la connivència, no?, d'aquests delegats sindicals, dels comitès sindicals, però com es va construir també aquesta complicitat amb la resta d'empleats? Ells sabien realment el que estaves fent, no? Com va ser tot aquest procés? Perquè sí, no és fàcil.
No. Més que infiltrar-me, a mi m'agrada dir que que gràcies a la complicitat dels treballadors vaig poder colar-me als llocs, però no ho vaig fer en tant que treballadora, sinó que en alguns casos la meva figura era una mica més abstracta, més ambigua, no? En alguns casos era una mena d'assessora sindical, no? En alguns casos era una persona venia de part d'algun treballador i de forma, doncs, això, generosa i amb cortesia m'havien fotut allà, però en tot moment jo vaig qüestionar molt el que jo estava fent allà i quin paper havia de tenir, no? Hi havia una preocupació que era, primer, no destorbar massa, no treure energia i temps precisament a persones que no tenen energia ni temps, i de l'altra, doncs, qüestionar també la pròpia subjectivitat, no? Fins i tot deia, si vols fer un treball d'això, posa't a treballar, no? És a dir, què és això d'estar i no estar, no? Per tant, això jo crec que en l'assaig es veu una mica aquesta tensió i aquesta contradicció a quin és el meu paper o què es pot esperar de mi. També he intentat en tot moment doncs, ser útil, no? També pels propis treballadors i que en qualsevol cas, en tant que jo també estic treballant, es pogués establir entre nosaltres una mena de transferència de coneixement recíproc, no? És a dir, jo els hi dono i ells també em donen. I que no fos això una cosa de capitalitzar les seves pròpies misèries en el meu propi benefici.
Extractiva,
perquè en el fons,
no?
Exacte, en el fons jo estaria fent allò que jo mateixa estic criticant, no? La major part dels treballadors sabien el que estava fent i els que no sabien el que jo estava fent era la directiva, els recursos humans, els jefes i tota aquesta gent que tenien una opinió en funció de l'hotel. Alguns pensaven que era una persona, uns una altra, i en els sopars de Nadal sí que era molt més fàcil estar per allà una miqueta més camuflada.
Hi va haver dies crítics, de dir, la gerència o recursos humans està a punt d'enxampar-me?
En les reunions va ser tot bastant fàcil, malgrat que el meu nom apareixia alguns cops en les actes de reunions, ningú em va buscar, ningú em va qüestionar. Sí que en algun moment, inicialment, aquest assaig pretenia incloure més veus d'aquesta directiva. I el que sí que em vaig trobar és que tenia, per exemple, dos i una tercera entrevista bastant bones allà a la cúpula, però que en un moment del procés sí que em van dir que preferien no participar en el meu reportatge, assaig, llibre, el que estigués fent. I jo sospito que això es deu a que en algun moment em van buscar i sí que van decidir que no volien participar. I això va ser una mica una renúncia que vaig haver de fer a l'assaig, no? D'entendre que havia de ser aquesta cosa que he publicat i no una altra, i que per anar en aquesta directiva o per centrar-me en aquesta cúpula empresarial he de fer un altre camí que sí que us puc avançar que estic en ello, no? Que això podria ser una primera part i podria haver-hi una segona.
No és la primera vegada que utilitzes, Anna, aquest mètode, diguem-ne, de colar-te, no? De denunciar des de dins. Ho vas fer el 2018 amb les festes nocturnes dels congressistes del Mobile World Congress.
Todos los hombres a los que pregunto parecen muy ocupados por la mañana. Dos de ellos me han dicho que aquí se viene a trabajar y que no saben nada de ningún after work. ¿Fiesta? Yo no lo llamaría fiesta, me dice otro. Son reuniones, eventos, cenas de trabajo. Sirven para hacer contactos, me explica. Sirven para saltar de empresa. Sirven para el colegueo y estrechar manos. Sirven para volver el año que viene. Sirven para seguir siendo hombres importantes. Ahí pasan las cosas serias, no en tu casa en pijama, ni en las reuniones de las 11 de la mañana. Entonces, me acuerdo de una conversación que tuve esa misma tarde con Mónica, una mujer de 40 y pico años, ejecutiva, por fin hablo con una congresista, iba acompañada de un compañero. Mira, es el cuarto año que vengo y este es el primero que voy a ir a una cena. Pero me da hasta pereza porque yo nunca voy a estas cosas. Yo a las 8 siempre me voy porque me esperan en casa. La familia. No he hablado ni 10 minutos con ella y es la primera persona que ha sacado el tema de los cuidados.
De fiesta con los ejecutivos del Mobile World Congress. Playground. 1 de març de 2018.
I l'any passat també Anna Pacheco es va colar a la fira immobiliària de District.
La xerrada esdevé un batibull d'idees, que no arriben ni a promeses, en la qual, perquè ens entenguem, pràcticament no es diuen paraules com persones, o preus, o treballadors. Durant les jornades també entendré que quan diuen inquilins més compromesos, es refereixen a inquilins més rics. Parlen de sòls tensionats i de gestionar actius i de projectes amb gran impacte i resis, residències i talents. Hi ha alguna cosa en la disputa entre abstracció i concreció que m'ha dut avui aquí, amb els de dins, o amb el que d'un temps ençà entenem com a mercat.
Què són els diners? Un club d'homes m'ho explica. Quadern del País, 7 d'octubre de 2023.
Anna, t'ha estat fàcil acostar-te als directius, als congressistes, no?, en aquests treballs que has fet, perquè són espais, són llocs amb moltíssima testosterona.
A mi m'interessa molt fer aquesta mena d'antropologia de l'elit precisament perquè moltes vegades tendim a mirar sempre al pobre, no? A fer investigacions o a fer d'objecte d'estudi als pobres, als treballadors, no? Quan possiblement el més interessant es troba a un altre lloc, no? Es troben aquestes reunions que tenim restringides, es troben amb aquests homes amb traje, no? Allà és on passen les coses, allà és on es decideixen les coses que ens afecten i moltes vegades sembla que hi ha una inèrcia acadèmica que no ens porta en aquests espais. Jo també ho crec que passa perquè no és tan fàcil, perquè no és gens fàcil accedir a aquests, no. aquests mons. Jo el que m'he trobat és que bona part dels jefes, de les directives, et contesten com si fossin notes de premsa, no? O t'envien informes, informes que són, doncs això, amb una clara vessant corporativa. Establir una relació d'intimitat i de vulnerabilitat en part també amb aquesta gent és molt difícil. Per això jo en aquestes dues peces que heu llegit, d'alguna manera els atraco, per dir-ho així, en espais de certa relaxació. El Mobile World Congress, el que jo vaig fer va ser una ruta pels bars, com que no tenia acreditació per entrar, el que vaig decidir és quedar-me als afores del congrés i anar als bars que ells anaven. I era un bon moment perquè en un espai de nocturnitat aquests congressistes es comportaven també ja no com homes de negocis, sinó com homes, no? I era molt interessant la informació que podia extreure d'aquests espais. I en el The District, anys després, també crec que l'estratègia va ser una mica la mateixa, no? A més, en el cas del The District, jo vaig fer-me passar directament per una congressista, per una emprenedora, no? I per això vaig com inventar aquest model de vivenda en un policlin, en un retrete d'aquests de festivals. I em va semblar que és això, és com una mena d'estratègia una mica de guerrilla, no? És d'intentar parlar de tu a tu amb aquesta gent per intentar aconseguir el màxim d'informació possible.
Estem conversant amb Ana Pacheco, que acaba de publicar Estuve aquí, me acordé de nosotros, a Quaderns d'Anagrama. Hem arrencat aquesta entrevista amb les cites d'un cambrer de barra i d'una cambrera de pis passats la trentena. I em sembla molt clarificadora, Anna, la pregunta que els planteges. És un tema que tu has abordat molt, n'has reflexionat molt. De quina classe social sou?
És una pregunta que crec que ens podríem fer tots.
Exactament.
I totes. Aquesta pregunta jo crec que és cabdal perquè dona peu a moltes respostes i en aquestes respostes també hi ha molta de l'aspiració, del desig, dels despòs de les persones, no? Jo el que em vaig trobar fent aquesta investigació és que sempre hi havia un condicional, no? Seria classe mitjana si no fos perquè, no? Seria classe baixa si no fos perquè, i sempre hi havia una mena de prevalència d'aquesta classe mitjana omnipresent, omnipotent, que estava allà, no? Fins i tot en treballadors, treballadores, amb sou especialment baixos, no? Però que sentien encara que aquesta classe mitjana, o com es deia, classe mitjana baixa, classe mitjana baixíssima, classe mitjana pobra, no? Sí. Totes aquestes variacions de la classe mitjana encara seguien tenint, doncs, una gran quantitat d'adeptes, no? I en el moment que això va emergir dins de la meva investigació, doncs vaig creure que era interessant pensar per què encara aquesta classe mitjana està tan present i com s'ha fet també, no?, aquesta propaganda classe mitjana que portem, doncs, arrossegant des de fa molts anys.
Després d'aquesta experiència, Anna, com descriuries el turisme de luxe, no? Perquè, clar, moltes vegades els titulars que apareixen als mitjans o en xarxes són els que s'enfoquen cap a aquest turisme low cost, de borratxera...
Sí.
Aquesta altra cara de la moneda no acostuma a sortir a les portades. Per què?
No, al contrari, si surt a les portades és per lluar-la, no? Per dir, hem d'allunyar-nos del turisme de masses, d'aquest turisme incívic, d'aquest turisme de borratxera, i hem d'apostar pel turisme de qualitat. I una de les qüestions que jo volia abordar precisament a l'assaig és què és allò que s'entén per qualitat o què és allò que s'entén per luxe. I el que sí que ens trobem és que no hi ha una gran diferència entre les condicions laborals d'uns treballadors i d'uns altres, i que el que sempre es repeteix també com un mantra, no? És a dir, aquesta gent deixa molts més diners a la ciutat ciutat, no? Aquest turisme és, ens fa més rics. Bé, jo crec que el que s'ha de tenir en compte és que aquesta gent pagui 12.000 euros per una suite no significa que això després es reparteixi millor o es redistribueixi millor, no? És a dir, que crec que hi ha una... que la clau, com sempre, està en el repartiment i que el repartiment s'està fent cap a un lloc i cap a uns pocs, no? Perquè en el fons el que estem veient és que és també un turisme que consumeix molt més en tots els sentits, no? Que ho veiem, per exemple, amb les dades de les piscines, de l'aigua, sí. I un turisme que no necessàriament els diners que es deixa aquí van a parar a la gent que els interessa. Jo penso molt, per exemple, en aquestes, el Passeig de Gràcia, ara hi ha unes cues insòlites fa uns anys a botigues com Louis Vuitton o Loewe, no? Unes cues que no responen doncs, a esdeveniments concrets o al llançament de, jo què sé, un nou bolso. No, són unes cues que ja formen part de la nova imatge de la ciutat i que aquestes cues, si rasques, estan plenes d'aquests turistes que es poden allotjar en aquests grans hotels de luxe. Per tant, que aquesta gent es gasti 6.000 euros en un bolso de Louis Vuitton quan arriben, ens han d'explicar molt bé per què això és millor per la ciutat.
Un altre element a tenir en compte i que també hem anat abordant és la importància que es dona al temps, no?, dels treballadors.
La gran disputa que tenim tots els treballadors té a veure amb el temps, no? Sí, sí. Amb el temps disponible, amb el temps que ens queda, amb el temps que dediquem al treball, amb el temps que, o sigui, amb el que fem quan no estem treballant, no? En el cas que a mi em semblava doncs, també molt, molt interessant d'aquests treballadors és com l'empresa s'erigia com, aquest espai que només podien trepitjar en els termes i en les condicions que l'hotel decidia, no? I que, per tant, hi havia una gran quantitat d'hores extres no remunerades, però també hi havia aquesta idea de si això, quan tu acabes el teu horari laboral i no estàs fent hores extres, tu ets un cos que no està prou legitimat com per estar al nostre indret, no? És a dir, et fan fora com si fossis un gos. I això em semblava com d'una violència molt explícita, no? Quan un treballador em deia que fins i tot per ensenyar les instal·lacions de la seva feina a un familiar hauria de demanar permís a l'empresa, no? Hi havia una paternalització, una tutorització que crec que és molt pervers i molt simptomàtica de com aquests espais s'aprofiten, exprimeixen el temps del treballador només quan els és útil i quan estan fora d'aquest horari, no només és que no els utilitzen, sinó que els consideren que no estan prou, que estan, són cossos devaluats.
Què has après d'aquesta experiència, Anna?
Doncs m'emporto moltes coses des del principi, des d'allò que comentàvem avui a l'inici d'aquesta entrevista, que era el meu jo en disputa, no? És a dir, el llibre aborda com un nosotros, que per això faig aquesta convariació en el títol, i crec que el meu jo en disputa i la legitimitat o no per parlar de llocs també és important i és una reflexió que havia de fer, però sens dubte també com el què fem amb els interessos de classe quan no estan alineats, no? Amb la nostra pròpia posició social. Jo crec que els resultats d'aquesta investigació no només parlen dels treballadors de la indústria hotelera, sinó que parlen de tots nosaltres i que hi ha allà com alguns flecos que vaig deixant sueltos, no? Com la posició o el rol dels intermitjos, dels càrrecs intermitjos i de com fan la feina bruta dels de dalt i com són vitals perquè se sustenti el sistema. I crec que aquests diferents enllaços de classe entre uns i altres, aquestes contradiccions, crec que és interessant i com a mínim és un lloc on jo m'hi sento còmode i vull seguir pensant i vull seguir reflexionant i crec que seria això.
Esperarem una segona part, Anna.
Doncs espero. He de posar-me perquè crec que hi ha molta teca per on tallar.
Gràcies, Anna Pacheco, periodista i escriptora. Acaba de publicar Estuve aquí, me acordé de nosotros, a l'editorial Anagrama, un bon títol per Sant Jordi. Moltíssimes gràcies, de veritat.
Gràcies a vosaltres.
Solidaris. Mercè Folch.
El 25 de febrer de 2001, el diari El País publicava un reportatge de l'escriptora i periodista Empar Moliner titulat «En Barcelona conchilava». Va ser un treball que va tenir molt ressò. Era la crònica dels 13 dies en què Moliner es va fer passar per la Malika, una jove turca que buscava feina i pis a Barcelona i que li va permetre documentar la vida quotidiana de molts immigrants a Catalunya. El reportatge va sortir un mes després d'una protesta històrica a l'Església del Pi, de la ciutat, on es van tancar més de 700 immigrants durant 47 dies per demanar papers per a tothom.
Dia 1.
Noia estrangera s'ofereix per treballar com a interina. Econòmic. Malika. Aquest és el meu anunci. El primer que respon és un tal Carlos. Aleshores m'explica el que vol. A mi m'agradaria que estiguessis a casa meva, que netegessis i tinguéssim una amistat com a marit i muller. Jo t'ajudaria amb 100.000 al mes. Et vestiria, t'alimentaria. M'espanto tant que no dic res. M'entens, Malika? Va repetint suaument. Li pregunto si vol dir que he d'anar a dormir amb ell. Diu que sí.
Encara no fa un any, el juliol del 2023, la periodista Mònica Bernabé publicava al diari Ara un altre reportatge que s'ha convertit en un dels més llegits de la capçalera. El reportatge es titulava «Així és un geriàtric per dins. Les famílies no saben ni la meitat del que passa aquí». La periodista de l'Ara es va fer passar per netejadora durant 4 dies per explicar les dinàmiques d'aquests centres.
T'he dit 1.000 vegades que no t'aixequis, que cauràs. Ara no et puc portar al lavabo, que estic amb una altra persona. Crida una gericultora a una velleta en cadira de rodes que intenta incorporar-se al menjador i fa estona que demana que algú la porti a la tassa del vàter. «És que se m'escapa!», es queixa la dona. «Si se t'escapa, pixa el bolquer. Jo et netejo després», li replica la cuidadora mentre continua atenent una altra anciana.
Empar Moliner i Mònica Bernabé, què tal, com esteu?
Hola.
Hola, hola.
En els dos reportatges, Mònica i Empar, denuncieu la situació que pateix un col·lectiu a partir de la vostra infiltració, és a dir, de fer-vos passar per una altra persona. Això va ser idea vostra, va ser encàrrec del diari, com va anar tot plegat?
En el meu cas, va ser un encàrrec. Aquest tipus de reportatges, i ara que diu la Mònica d'això, tenen una qüestió important, que és el codi deontològic. És a dir, si tu et fas passar per algú per destapar una situació, que és el cas d'aquests dos reportatges, has de dir o no has de dir que ets periodista a les persones que interactuen amb tu? Aquesta és la gran pregunta. Com que si no ho dius és molt complicat, aquest tipus de reportatges et trobes amb aquest tipus de límit. Després podem parlar, perquè com tots els teus oients saben i tothom sap, doncs aquest tipus de reportatges ve d'una tradició, no? Hi ha el llibre El cap de turc. I llavors, el Gunter Waldraff, l'autor del Cap de turc, ell et diu, per exemple, és que per fer caure una màscara tu te n'has de posar una, per exemple. No? Ell et dona aquesta idea ètica. Però, en tot cas, és molt complicat. És evident que sense una infiltració no hi ha reportatge.
Clar.
I, és clar, la infiltració l'ha de fer algú que tingui l'ofici d'escriure. Aquesta és la qüestió, no? I ara ja li passo el testimoni a la companya.
Mònica.
Doncs en el meu cas, la idea va ser meva, tot i que lògicament el diari estava informat i des de la direcció, la directora va donar directament el seu suport perquè busqués feina com a netejadora, no?, entre cometes, en una residència de gent gran. Va ser idea meva perquè durant la pandèmia vaig fer algun reportatge sobre les residències de gent gran i era impossible entrar-hi. I després de la pandèmia també explicar què està passant a dins, sense que, diguem, et mostrin la part maca, no? Perquè, lògicament, si vas dient que ets periodista, et mostraran la part maca de les residències de gent gran. I com no sabia ben bé com fer-ho, vaig pensar l'única solució és poder entrar sense que sàpiguen que sóc periodista i veure com s'està treballant a dins, no? A més, abans jo ja havia fet un altre reportatge sobre residències de gent gran, havia entrevistat auxiliars de geriatria que m'havien explicat la gran càrrega de feina que tenen perquè han d'atendre 10-12 persones, un auxiliar de geriatria, persones de gran dependència, que se porta amb bolquer, s'ha de donar a menjar, s'ha de rentar, s'ha de fer tot, i va passar sense pena ni glòria aquest reportatge. Llavors jo vaig pensar, perquè això arribi a la gent i sàpiga el que això suposa, he de mostrar quines conseqüències té per als savis el fet de que una persona s'hagi d'encarregar de 10 i 12 persones. I la manera de... Bueno, se'm va acudir que la manera era buscar feina, d'una feina que jo pogués fer, que era netejar, i això és el que vaig fer. I per la meva sorpresa em va resultar més fàcil del que pensava trobar feina en una residència de gent gran com a netejadora.
Pel que fa al debat ètic que parlava que apuntava l'Empar, Mònica, mai et vas identificar com a periodista?
Mentre que vaig estar dins de la residència de gent gran, no em vaig identificar mai com a periodista, perquè si no llavors l'objectiu meu, que era veure quina era la vida normal d'una residència, no em servia de res, no? El que sí que vaig fer de forma paral·lela a estar treballant dins de la residència, vaig aconseguir el contacte de diferents persones que treballaven dins de la residència, auxiliars de geriatria sobretot, i vaig parlar amb elles per telèfon. Llavors jo els feia preguntes, elles em donaven informació i quan jo estava treballant a dins corroborava que el que ja m'havien dit per telèfon era veritat, no? Llavors, clar, jo les veia allà treballant, però elles no sabien que aquí la persona amb qui havien parlat, la periodista amb la que havien parlat per telèfon, era la mateixa persona que estava al seu costat el dia següent treballant com a netejadora.
El teu reportatge, Mònica, és molt impactant. Fa aquesta doble denúncia, tal com bé deies, d'una banda, doncs, les condicions amb què es troba la gent gran i també la precarietat d'aquestes treballadores. Hi ha una descripció que sembla aberrant, no? Com si aquest centre funcionés com un aparcament de persones, no?
Només em donen dues esponges per rentar cada avi encara que estiguin cagats fins al coll. Tu creus que això és normal? Són persones, no cotxes. Així no es pot treballar. Es queixa un auxiliar de geriatria que acaba de rentar un home gran i pensa que està parlant amb una netejadora i no pas amb una periodista. Tots els usuaris fan servir un pitet per menjar. Els que són més nous i no estan trencats, cal portar-los a la cinquena planta perquè allà els avis se n'assabenten, no tenen demència, indica la treballadora a aquesta periodista.
En un altre fragment del reportatge també llegim: els CAPs ens diuen que fem llevar primer els avis, als quals la família visita al matí perquè els vegin vestidets i assegudets. Clar, pel que descrius i tal com ho fas, realment tot està pensat perquè de cara en fora es noti poc, no?, el funcionament intern, no?, aquestes baules tan febles que fan funcionar aquest tipus d'instal·lacions.
Doncs sí, perquè a més la residència on em vaig infiltrar, jo no vaig agafar a l'atzar una simple residència, jo em vaig informar de quines eren les empreses, perquè la majoria d'aquestes residències, les residències de gent gran, que estan finançades les places per la Generalitat, estan gestionades per empreses amb ànim de lucre. Llavors em vaig informar de quines eren les empreses que tenien més places de residència a Catalunya, és a dir, les líders, per entendre'ns. I vaig buscar residències d'això, no?, controlades per aquestes empreses, i vaig demanar feina a diferents residències. Em van contactar tres residències, vaig fer tres entrevistes de feina i em vaig decantar per una, com em podria haver decantat per una altra. Jo quan vaig arribar el primer dia a la residència he de dir que vaig pensar: ui, aquí no en trauré res, perquè les instal·lacions són magnífiques, tenen un gimnàs genial, una sala de visites molt maca, tot molt ben decorat, i jo vaig pensar: uf, això sembla que és tot magnífic, no? Això és el que jo vaig pensar el primer dia que vaig arribar. Però clar, un cop que veus les dinàmiques de feina, que no hi ha personal i que la gent va... A més que el personal és professional, ells intenten fer-ho el millor que poden, però és que no arriben, directament no arriben. I lògicament això té conseqüències per la gent gran, no? Nafres, per exemple, difícilment un familiar mirarà a veure si el seu pare o la seva mare o la persona que té la residència, com està la nafra, no? Tu quan vas a veure el teu pare no el despulles per veure com estan les nafres. O el fet que tinguin infecció d'orina, clar, si els canvien els bolquers molt poques vegades, perquè és que no hi ha mans per canviar bolquers, lògicament la gent acaba tenint infeccions d'orina. Jo crec que és un problema més greu del que ens pensem, però molt més greu del que ens pensem, i em sorprèn que no hi hagi una reacció i que no es tracti més en profunditat aquest tema als mitjans de comunicació.
Vinga, reina meva, obre la boca, diu una auxiliar de geriatria asseguda en un tamboret davant d'una àvia en cadira de rodes a qui li dona unes farinetes. A la primera planta, 35 ancians necessiten que els posin el menjar a la boca. N'hi ha 7 més que mengen per si mateixos, però també requereixen ajuda. Normalment en aquesta planta hi ha 4 auxiliars de geriatria, però aquest vespre només en treballen 3.
És un sector, Mònica, amb molt d'absentisme laboral, precisament per això que explicaves, amb molta gent cremada, òbviament un sector feminitzat i racialitzat.
Bueno, molta gent cremada, lògicament, perquè és que si les persones que estan treballant allà cobren el salari mínim, o sigui, que el salari mínim actualment són 1.100 i poc euros bruts, o sigui, nets són menys, et canvien l'horari, perquè jo els 4 dies que vaig estar em van canviar l'horari diverses vegades, o sigui, jo un dia treballava en un horari, un altre dia treballava en un altre horari, tampoc no pots conciliar amb la teva vida personal, i després veure tot allò, vull dir, veure que estàs en un lloc on gent gran doncs que s'està pagant, per entendre's, que emocionalment és una càrrega també molt dura, i a sobre veure que tu no li pots donar l'atenció que voldries, no perquè no vulguis, sinó perquè és que no tens temps material d'atendre a tothom com caldria.
Clar. Uns salaris del personal que contrasten, tal com bé deies abans, Mònica, amb els guanys d'algunes d'aquestes residències, i les quotes, això és molt important també, no?, que paguen aquestes famílies, quotes que moltes vegades passen dels 2.000 euros.
No només les famílies que paguen les quotes, jo crec que el tema és més greu, perquè la majoria de places de residències, a Catalunya tenim un miler de residències, la majoria de places de residències estan finançades per al Departament de Drets Socials de la Generalitat. La Generalitat actualment, no recordo quina és la quota, quan jo vaig fer el reportatge eren 2.100 euros, si no recordo malament, el que pagava la Generalitat cada mes a cada residència per cada plaça.
Per plaça.
O sigui, algunes d'aquestes places les cobreix completament, o sigui, els 2.100 euros. Altres places, doncs, una part es paga amb la pensió de l'avi i l'altra part la cobreix la Generalitat, o sigui, hi ha diferents modalitats. Però són diners públics que van a parar a aquestes residències de gent gran que estan gestionades la majoria de vegades per empreses privades que fan un servei, lògicament, jo no dic que tinguin els avis completament desatesos, que fan un servei però que tenen ànim de lucre. A més, la normativa és molt laxa perquè les ràtios de personal que estableix la normativa és una ràtio baixíssima. Llavors, doncs, les conseqüències són la situació que tenim en l'actualitat.
Ampar,
digue'm,
què t'ha semblat?
Sí, aquests reportatges tenen aquesta... aquest factor denunciador, exposador, no?
Exacte.
Ella parlava de la doble denúncia, que això sempre t'hi trobes, és a dir, tu quan vas a fer un reportatge d'aquest estil, te trobes que hi ha unes víctimes i unes altres víctimes, no?, amb diferents graus. Doncs, si us parlo, per exemple, del meu reportatge, que, com tu deies molt bé, era... en una època en què immigrants sense papers es van tancar a les esglésies de Barcelona. I jo sempre pensava, ostres, si això estigués passant a París, en parlaria tothom, que d'aquí venia el reportatge. No? Doncs la meva doble denúncia és... La número 1 és la impossibilitat de llogar un pis, no ja per una persona sense papers, sinó per una persona de segons quin lloc d'origen. No? La mateixa, com una dona de segons quin lloc d'origen que demana feina de netejar en cases particulars acaba sempre tenint propostes sexuals. I la tercera és, es van tancar diversos immigrants sense papers en les esglésies de Barcelona, el lema era en castellà papeles para todos, i deies, i para todas, perquè entre totes les persones tancades, entre totes les persones tancades a l'església, que eren moltes, ni una dona. I, per tant, jo em preguntava, també en aquell reportatge, els homes sense papers estan tancats aquí, però on estan tancades les dones? No n'hi havia ni una. I aquesta era la, diguem, denúncia subsidiària.
Clar,
del
la tercera
cas.
Pota, diguem-ne, no?
Sí.
Per exemple, tu en el teu reportatge d'aquests 13 dies et canvies d'identitat a través del nom i la vestimenta, també decideixes anar a viure durant els dies que escrius les cròniques doncs, en una pensió amb altres persones amb la mateixa situació. La teva immersió va ser interessant integral, et fas dir malica, ets turca, musulmana, vesteixes amb gelaba, no? En aquest context, suposo que la gestió de les mirades i el judici extern devia ser important.
Era molt diferent. Suposo que algunes coses han canviat des del 2001 a ara.
Vols dir?
Algunes, sens dubte. D'altres no. Per exemple, el més sorprenent va ser anar a buscar pis. I vaig entrar en contacte, perquè, és a dir, la Mònica explicava com s'ho va fer ella a l'hora de documentar, etc., si mostrar la identitat i no. Jo després d'haver, diguéssim, extret la informació, les proteïnes, o com li vulgueu dir, vaig identificar-me davant d'alguns dels protagonistes. També perquè volia, per exemple, una persona que em va acabar dient, abans de saber que jo era periodista, em va acabar dient, és que vestida així, amb aquest nom, tia, no te'l llogaran mai. M'ho va dir un agent immobiliari, que llavors ens vam fer molt amics. Perquè em va dir, tia, diu, treu-t'ho del cap, mai te'l llogaran, mai.
Dia 2.
Aquella tarda veig uns quants pisos i ells em veuen a mi amb la gelaba. Es posen nerviosos. Uns s'excusen dient que casualment el pis que estem veient s'acaba de llogar. Uns altres em faran anar fins a l'oficina, redacten el contracte i al final em demanen alguna cosa que no m'havien demanat per telèfon. Paperassa. En el temps d'anar-ho a buscar i tornar, el pis ja està llogat.
Dia 3.
Així que avui no em poso la gelaba. Em poso una perruca bruna i roba discreta. La cosa canvia. Veig un pis i dic que m'interessa. Quedem per signar aquesta mateixa tarda.
Tu, per exemple, vas, per intentar trobar pis, vas acabar trucant a unes 25 immobiliàries,
sí.
No?
Sí, 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 sí. Si demanava en català o castellà no hi havia cap problema. En la visió, la identificació, sí. Llavors, tu pots preguntar-te si és una qüestió... És a dir, si no et lloguen pis per d'on vens o perquè sembles pobre, perquè semblaràs mal pagador, per mil raons. La qüestió és que és aquesta. No et sé dir si el 2001 llogar pis, o sigui, hi havia més parc de pisos que ara. Ara llogar pis és molt complicat, molt, però diria que per tothom, també pels preus, no?
Durant aquests 13 dies, potser la part més dura en part va ser la de buscar feina, no? Perquè arribes a un punt en el qual t'exposes moltíssim, no? El que comentaves abans, no? Tots aquests homes demanant favors sexuals, no? A canvi.
Ara no me'n recordo a quina revista vaig posar un anunci, no me'n recordo ara mateix. Llavors em trucaven, vaig posar el telèfon, i em trucaven, per exemple, senyors que... I tu d'on ets? D'aquí. Ai, és que a mi m'agraden més cubanes, per netejar, eh? És que a mi m'agraden més cubanes que són més sensibles, o no sé què deien. O sigui, tot això... Que sembla gairebé broma. Sembla gairebé una broma que s'hi podia netejar amb mitges, saps? Vull dir una cosa... Això sense haver-nos vist, eh?
Clar, però amb algun d'aquests senyors, diguem-ne, t'hi vas acabar veient, no? I una de les situacions
sí,
que relates
sí, sí.
Et fa fer edar, perquè,
sí,
clar, t'acaba garapejant.
Sí, 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 sí. És a dir, per quina raó... Hi ha gent, no puc entendre, o sigui, per quina raó va associat, o sigui, la cosa de que et netegin els calçotets i que te'ls toquin. Sorprenent. Vull dir, quan et diuen masclisme, doncs aquest és un cas pur i dur del masclisme més absolut, però que si no t'ho expliquen, et penses que això ja no passa.
Potser després de tants anys, no sé si tocaries alguna coma del teu reportatge perquè llegint-lo està de plena qualitat, no? Problemes amb l'habitatge, problemes amb el tracte a la dona, no? El tracte
sí.
Vexatori també cap a les persones que arriben d'altres països. Vull dir que el marc és el mateix.
Sí, sí, sí. I que la part més important és la pobresa, jo crec, eh? És a dir, el que és molt boig és que una persona sense papers no pugui treballar, encara que porti aquí molt temps. Ostres! She's writing, she's writing, she's writing a novel. She's writing, she's weaving, conceiving a plot.
It quickens, it thickens, you can't put it down now. It takes you, it shakes you, it makes you lose your thought.
Escolteu, Mònica i Ampar, jo no sé si després de la publicació d'aquest reportatge, les persones amb qui havíeu parlat o entrevistat, els vau acabar dient que éreu periodistes, si amb aquestes feines vostres hi va haver algun canvi, no únicament amb la part de denúncia, sinó que a nivell de l'administració, a nivell de sensibilització, vau notar alguna cosa, perquè al final del que es tracta és això. Començàvem el programa parlant de Günter Wallraff, aquell sí que doncs, amb les seves feines va aconseguir doncs, canvis amb la normativa, per exemple, dels call centers. No sé si en el vostre cas vau tenir aquest retorn, Mònica.
Jo les persones que havia entrevistat per telèfon, lògicament, quan van llegir el reportatge, llavors em van identificar, van saber que jo era la netejadora. Amb l'empresa doncs no vaig contactar abans de publicar el reportatge, heu de tenir en compte que jo vaig signar un contracte com a netejadora, i a més, a l'hora de signar el contracte, també m'han fet firmar una clàusula de confidencialitat. Clar. Que en teoria no podia dir res del que passava allà dins, no? Que aquest és un dels problemes que hi ha a les residències de gent gran, que el personal ha de signar aquesta clàusula, amb la qual cosa és molt difícil saber què està passant a dins de les residències de gent gran. Per aquesta raó, en el reportatge, des de la direcció de l'ARA es va decidir no publicar el nom de l'empresa que gestionava la residència de gent gran on jo em vaig infiltrar, bàsicament perquè en teoria, doncs això, no? Jo no podia explicar el que havia vist. També he de dir que vam posar un e-mail perquè els lectors i les lectores poguessin contactar amb l'ARA, no? Per tenir un feedback, i em va cridar l'atenció perquè una de les persones que em va contactar va dir, sense dir el nom de la residència, el reportatge, per la descripció que fas, la residència de la que parles és tal, no? I em va dir el nom correcte, i em va dir, jo tinc la meva mare allà i tot el que expliques és cert, no? Amb la qual cosa jo crec que qui coneix la residència llegint el reportatge pot arribar a la conclusió de saber quina residència era. Malauradament no va haver-hi una reacció, sí que va ser l'article més llegit, ha estat un dels articles més llegits al diari Ara l'any passat. Per part de la Generalitat es van escudar dient que jo m'havia anat a parar a una residència que era una excepció entre les 1.000 residències de gent gran que hi ha a Catalunya. Per part de l'ACRA, que és la patronal de les residències de gent gran, també van dir el mateix, que jo casualment m'havia infiltrat en l'única excepció de residència de gent gran que està en aquesta situació a Catalunya. Jo, la veritat, després dels meus anys d'experiència, m'he tornat bastant pessimista que amb el periodisme es puguin impulsar canvis. Els canvis s'impulsen si hi ha una reacció per part de l'opinió pública. Amb el periodisme visibilitzem el que passa, no? Però després jo crec que si no hi ha una reacció de la ciutadania, de l'opinió pública, difícilment poden haver-hi canvis. I després venim també el que ha comentat l'Empar, no? Que ella doncs, es va fer passar per estrangera. És a dir, que el diari Ara, el passat 1 d'abril, vam publicar un altre reportatge que el títol era Hi ha pisos de lloguer per a autòctons però no pas per a immigrants, que també és un reportatge que vaig fer jo i en el que també em vaig fer passar per estrangera simplement posant-me un mocador al cap i vaig intentar buscar pis amb un mocador al cap. I he de dir que de la mateixa manera que es va trobar l'Empar fa tants anys, jo em vaig trobar que amb un mocador al cap no hi havia pisos. I després, en algun lloc, vaig tornar al cap de dues hores sense mocador al cap, de forma occidental, que no m'identificaven com la mateixa persona. I, curiosament, quan jo anava vestida d'occidental, sí que m'oferien alguns pisos, no? Malauradament, aquest reportatge doncs, tampoc ha tingut cap reacció, és a dir, cap conseqüència que hi hagi hagut un canvi en aquest sentit.
Clar, aquí és molt important també, i amb això acabaríem, l'aposta que fan els mitjans, no?, de comunicació per a aquest tipus de feina de denúncia. No? Això són diners, és temps, és inversió. I de vegades molts mitjans de comunicació no aposten per això.
És el que deia la Mònica. Tu també quan publiques, si poses noms, pot passar que hi hagi denúncies. Per tant, tu has de tenir molt ben documentat tot el que escrius. T'has de salvar, has de tenir les teves proves, per si de cas, no? I després, la Mònica deia, no, és que la Generalitat em diu que és l'única residència que està malament. Però, esclar, si jo estic malalta perquè m'ha sortit una, no sé, un brot de sarna, però no tinc res més, estic malalta. O sigui, si hi ha una sola ferida, és el sistema malalt. Llavors, demostrem, doncs, que només és aquesta i parlem contra... I fem coses contra aquesta, si és una anomalia, no? Aquesta és la qüestió, no?
Escolteu, sí. Empar Moliner, Mònica Bernabé, moltíssimes gràcies. A l'audiència els dic que recupereu aquests articles, un al diari El País, publicat el 2001 en Barcelona, Conchi Lava, i el que es va publicar l'any passat, el 2023, de la Mònica Bernabé al diari Ara, Així és un geriàtric per dins. Moltíssimes gràcies per aquestes lliçons, també, sobre l'ofici. Una abraçada.
Adéu. Gràcies.
Solidaris. Should I tear my eyes out now?
Catalunya Ràdio.
Everything I feel returns to you somehow.
Mercè Folc.
I abans de tancar el programa hem recorregut unes quantes llibreries perquè ens fessin algunes recomanacions de literatura infiltrada. La Mireia Isart ha recollit les seves propostes.
Soc la Tefia Basolo, de Malapesa Llibreria, a Sabadell. Jo vull recomanar-vos un autor que es va infiltrar no només en un puesto, sinó en varios, i el seu primer èxit va ser Diario d'un Skin. I estic parlant del pseudònim, perquè no se sap el seu nom real, que és Antonio Salas.
Esta es una historia real. La historia de un periodista que, armado con su cámara, se convirtió en un cabeza rapada.
Adaptació de Diario d'un Skin, dirigida per Jacobo Rispa, 2005.
Antonio Salas va començar a indagar dins d'un grup de skinheads perquè el seu company de feina, pel simple fet de ser sud-americà, va ser apallissat al mig del carrer, amb la conseqüent mort, per un grup de skinheads. Llavors, ell, en el seu relat, ens explica com es va infiltrar en aquell grup, com es va arribar a fer fins i tot amic del cap de grup, i tot això ho explica en un thriller trepidant que es diu Diari d'un Skin. Després d'aquest flagrant èxit, va fer El año que trafiqué con mujeres. Es va infiltrar en aquesta xarxa no com a proxeneta, sinó com a comprador de dones. Va destapar un entramat amb actrius, models, nenes del carrer, que estaven en un mercat de compra-venda de dones. Aquests dos títols van ser els que més èxit van tenir en la seva carrera. Ell mai ha descobert la seva identitat, evidentment, perquè està buscat no només pels skinheads proxenetes, sinó també hi ha una part d'un llibre que va fer posteriorment que es diu El Palestí, que ja us podeu imaginar on s'infiltra. És un gran cronista i és una persona que s'ha jugat molt per transcriure aquestes vivències, i crec que va ser, com he dit abans, el precursor d'aquest tipus de gènere aquí a Espanya.
Hola, sóc l'Eli, de la llibreria El Soterrani de Tarragona. El llibre que us vull recomanar és La trabajadora infiltrada, de Alejandra de la Fuente.
Hay anuncios en los que directamente se especifica que no hay días libres, ningún día libre a la semana. Me suena a esclavismo puro y duro. Y no son casos aislados, pues durante estos días me encuentro más de uno, de dos y de tres anuncios en los que se expone claramente. También me asombra que haya casos en los que se exige que la mujer que trabaje no tenga cargas familiares. Me resulta horroroso que se pueda pedir que una persona no tenga hijos, ni pareja, ni padres, ni nada de nada, y que solo viva para atender a una persona o a una familia.
Aquest llibre va ser editat l'any passat i parla sobre treballs precaris a l'estat espanyol, i fa una recerca de variades professions. Se prepara el personatge amb algú que està treballant realment d'aquestes professions, i fa una recerca a diferents portals, de diferents maneres, depenent de quina sigui la professió, i arriba a fer alguna entrevista. Fa això, és com una immersió només d'una setmana en la busca d'aquestes feines, més que res per saber quines són les condicions que oferten en cadascuna i quines són les especificitats que té cada perfil, com per exemple teleoperadora, dona de la neteja, perruquera, treballadora interna o externa de la llar. Se troba en la gran majoria de casos que són feines que fan dones, que fan migrants i que, donat això, en la majoria dels casos no hi ha contractes o hi ha contractes parcials o per moltes menys hores de les que en realitat la persona treballa. I, a més, hi ha molts perfils de feina, sobretot, per exemple, els de treballadora interna i externa de la llar, de cures, que en la gran majoria dels casos no tenen tan sols contracte i moltes vegades treballen per només sostre i menjar sense tindre ni un sol dia de festa i com la majoria de casos són dones sense papers o en situacions irregulars, no poden anar a buscar una feina amb major qualificació i per tant és com un esclavatge modern.
Soc l'Eric, de la llibreria Documenta, de Barcelona, i jo us vull parlar del llibre Infiltrado en el KK Clan, de Ron Stallworth, i que aquí el va publicar Capitán Swing. I és un llibre que té un punt molt irònic, perquè és un policia americà que decideix infiltrar-se al Ku Klux Klan cap allà als anys 70 i pico, quan el clan encara està actiu en part, tot i que treballa molt amagat. El que passa és que aquest home, aquest policia que es vol infiltrar en el clan, és negre.
There's never been a black cop in this city. We think you might be the man to open things up around here.
Adaptació de Infiltrado en el KK Clan, dirigida per Spike Lee, 2018.
Hello, this is Ron Stallworth calling.
Who am I speaking with?
This is David Duke,
Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke?
I resulta que, bueno, ell va crear un alter ego, que era un company seu, que era blanc, que era qui anava a les reunions i qui es trobava amb el Ku Klux Klan, però ell ho dirigia tot per converses telefòniques. I va arribar a ser un personatge molt important dins del clan fins al punt de poder manipular les accions que havien de fer perquè el creien que era important i que tenia capacitat de lideratge. I va estar treballant això per poder destapar multitud de casos. Per tant, el cas és molt interessant, el llibre llegeix d'una tirada perquè és periodisme americà molt, molt, molt ben creat i, per tant, jo us ho recomano molt. Que a més sàpigues que això és un cas real i que estigui en primera persona al singular, que és el fet de jo vaig infiltrar-me, jo vaig estar allà, jo he vist, fa que tu, com a lector, et sentis molt més implicat en la història. Infiltrado en el KK Clan, Ron Stallworth, Capitán Swing.
If I would have known this was a clan, I wouldn't have taken this one.
Solidaris.
Ho deixem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Sam Silva. Gràcies per seguir-nos a l'antena i en podcast. Que vagi bé, fins aviat.
I feel just like an open book. Exposing myself in his neighborhood. Talking to people as if I knew them well. Thinking that everyone has gone through different kinds of hell. Lately I found myself in doubt. Asking myself what it's all about. What am I doing here? What's this leading to? What's the point of all without you? Well, I've got promises to keep. Like a cat I know, I land upon my feet each time I fall. Against my will, I drifting vessel in the storm, pushed around from shore to shore. I know there's so much left to see, I know I've so much left to give, but the memories remain, yet the scars don't feel the same. Filling pages one by one in the warmth of other suns.